Doncs això, un minut passa d'un quart de 12. Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
Cinema, però també sèries. De fet, Àngel Sala ho deia, que al final és un festival de cinema originalment, però, clar, el món del documental, el món de les sèries també té presència. Passaran... A mi em va fer molta gràcia, i ho he trobat en el llibre aquest que t'emportaràs d'obsequi avui. Passaran... un especial Christmas de la CBS de l'any 79 titular A Disturbance on the Force.
Rollo Star Wars, no?
Sí. Es veu que està considerat el pitjor programa de televisió de la història o una cosa així. Es veu que va ser un caos absolut.
Com ens agrada això.
I ho passaran, no sé quan, ara no t'ho sé dir, però ho dic perquè és d'aquelles coses que a nivell friki...
Bueno, a mi m'encanta, jo tinc una col·lecció també de les pitjors pel·lis de la història, que no és per veure-la sol, sinó que és per veure-la amb amics, i té aquell punt de comèdia involuntària que òbviament els creadors no volien, però que és una cosa absolutament demencial. Moltes de terror, o sigui, també podríem fer al festival un cicle d'aquests.
D'això, doncs ja et dic, hi ha això, hi ha documentals, hi ha coses interessants també, diguem, pels amants que vagin més enllà del setè art i en el nostre món de les sèries. I el nostre...
Sempre, no? Que les fronteres cada cop estan més difoses i avui parlarem, per exemple, d'alguna sèrie que té una estructura que podrien ser tres pel·lícules perfectament. L'any passat recordo que també es va estrenar García al festival. Vull dir, ja cada cop hi ha menys, per sort, crec jo, menys purisme de dir que és cinema, que no és cinema, i els festivals, òbviament, s'obren a totes aquestes.
I un festival tan flexible, tan eclèctic, en el fons, encara que sigui de gènere com el nostre, és precisament el més indicat, perquè, clar, Sant Sebastián és o Cans...
A Sant Sebastián crec que s'ha estrenat una... Ara no recordo el nom, però s'ha estrenat alguna sèrie, també, allà amb tota... Vull dir que al final és una cosa que pues, molts actors, molts guionistes, no?, de Hollywood estan fent sèries, que és una sèrie ja, que no és una sèrie, és tot una mica... Hi ha pel·lícules, jo què sé, Marvel, que és una sèrie, en realitat, perquè no acaben. Veus la pel·li i dius, vale, ok, i ara no, has d'esperar l'any següent o en cap de dos anys per veure la continuació. Això, en fi, és una sèrie, no? Llavors, tot és una mica difós i està bé que els festivals se'n facin ressò, òbviament.
Doncs, si et sembla, comencem ja el repàs de les estrenes d'aquests dies, unes estrenes que ens porten al mes de setembre, perquè doncs, anem arrossegant ja de fa unes setmanes, i comencem a Sky Showtime. What's it like? Always knowing the truth. There's nothing mystical about it. I could just tell. When anyone is lying. Yeah. I know what you did, you psycho. You're gonna find Charlie Kill, and you're gonna bring it to me. You live on the road, right? What's it like? Leave everything behind. Start fresh. I got wolves on my fender. Oh, I gotta keep moving. Holy, holy. It wasn't an accident. I think there's been a murder. I anem rodant. La clau està en una frase que em sembla que hem sentit al principi. Everyone is lying. Tothom està mentint.
I ella, que és la veu aquesta una mica greu que sentíem, que és la de la Natasha Lyonne, que és la protagonista de Poker Face, era la protagonista de Muñeca Russa, una altra sèrie molt, molt recomanable, que era una espècie d'atrapat en el temps, una mica esbojarrat. Doncs aquest personatge té el do, no sé si dir-li do o maledicció, de saber quan un està mentint i saber sempre quan un està dient la veritat. I aquesta és una mica la premissa de Poker Face, que... Diuen ja que és com una de les sèries, atenció, perquè és una de les sèries de l'any, per tots els seriòfils. Ha vingut una mica així com... No se n'ha parlat massa aquí, però el fet que estigui el Rian Johnson al darrere, que és, diguéssim, el creador de Punyales por la espalda, de la segona part de l'última, el Retorno de los Jedi, és un dels grans noms del nou Hollywood, un tio bastant, no?, bastant interessant el que fa, bastant intel·ligent, sempre amb aquest punt de comèdia, doncs és el creador d'aquesta sèrie, que la crítica la té com ja en un pedestal, uh-huh. i el públic ha respost als Estats Units.
Atenció, que em sembla que deu ser el dolent de la pel·lícula, Adrien Brody.
Exacte.
I la recuperació de Nick Nolte.
Nick Nolte, sí, que un home... Veurem una altra recuperació. Ja estan arribant a les sèries, no?, aquests grans personatges de Hollywood han passat així una mica turbulent, no?, amb uns quants escàndols a sobre, però clar, era un clàssic dels 80 i dels 90, que li havien perdut una mica la pista, i doncs tornen a aquesta Poker Face. També hi ha el Joseph Gordon-Levitt, vull dir, hi ha com bastants noms interessants, i té aquest punt d'intriga, perquè ella, diguéssim, és aquesta noia que treballa en un casino, es veu obligada a fugir, la persegueixen, diguéssim, els caps d'aquest casino, i a part, durant cada capítol, doncs es va trobant amb situacions, amb casos, on farà servir aquest do de saber sempre quan un menteix i quan un diu la veritat per anar solucionant. Hi ha una espècie de capítols autoconclusius amb una trama més llarga.
Que això és de sèrie antiga, això no es porta tant ara últimament, oi?
No es porta tant, però...
Els autoconclusius...
No. Bueno, realment, a la tele han obert, encara es fan, sí. I tenen molt d'èxit. Vull dir, després, si tenim temps, parlarem, per exemple, d'una altra sèrie, que és Suits, que són unes, no, les típiques sèries que veiem sempre de uh-huh. capítols autoconclusius, així amb algunes trames de fons, no, però que tu perfectament pots mirar un capítol, saltar-te tres i tornar a enganxar sense haver-te perdut massa cosa. I llavors, bueno, hi ha algunes sèries que rescaten aquest concepte d'autoconclusiu, donant una importància també a una trama més general que li doni una mica d'unificació a la sèrie.
Doncs Poker Face, que la podem veure a Sky Showtime. Ens movem cap a la mare de les plataformes, que veurem si continuarà sent molt de dins la mare, això també ho comentarem després, que és Netflix. No hem detectat
massa diàleg,
que no hi havia gaire diàleg a la promo. És Sex Education,
no? Home, hi ha un temasso del Meatloaf, que uh-huh. és el que va, no?, articulant aquest tràiler, i al principi no ho hem vist, però clar, era una conversa, un chat, clar. Un sexting entre dos dels protagonistes d'aquesta sèrie de Sex Education, on òbviament el sexe està al centre de tot. I arriba per acabar, diguéssim, aquesta quarta temporada d'una sèrie que s'ha convertit potser en una de les grans banderes de Netflix, una de les grans sèries de Netflix, que va sorprendre una mica tothom per aquest enfoc, no?, que té de la sexualitat. Recordem la història, la premissa és aquest noi jove que és fill d'una sexòloga i es dedica a començar a donar orientació sexual als seus companys d'un institut a mig d'Anglaterra, un institut així una mica fantasiós. I, diguéssim, totes les relacions que estableix, els seus amics, i és una sèrie que la dona una visió de la sexualitat completament oberta, sense mm-hmm. prejudicis, amb trames de tot tipus, amb atenció també a la diversitat, vull dir, i amb una frescura i un humor, no?, que va fer d'ella doncs una sèrie molt estimada i que no han volgut allargar més, i acaba amb aquesta quarta temporada, on veurem una mica el desenllaç de totes les trames, des del protagonista, l'Otis, la Mif, que és una mica la noia rebel, l'amic... Bueno, veurem com acaben totes aquestes trames, i està bé que Netflix no hagi volgut allargar el xiclet, no?, allò de veure els protagonistes a un institut encara amb 30 anys, no?, allò, amb la barba allà que comença a sortir. Jo crec que està bé que tingui un final uh-huh. i que no allarguin per allargar. De fet, és una cosa que no estava ni plantejada. O sigui, anaven a continuar, però la mateixa creadora, mentre escrivia la temporada, ja va veure que totes les seves trames anaven tancant i va dir, doncs, si tanquem-ho bé i ara que ho deixem allà dalt.
Exacte, va fer un Antonio Mercero en Verano Azul, que també la va tancar la trama, però a la primera.
Exacte.
Doncs això, Sex Education, que ja està disponible, sencera, oi?
Sencera, tota sencera a Netflix, i és és una mica potser més intensa i més amb un punt més dramàtic que les altres temporades, també, no?, al final ja et porta això, però jo crec que és una sèrie que doncs que tots els seus fans estaran contents de veure-la acabar d'aquesta manera i amb, no?, i sense allargar més el xiclet.
Doncs, com dèiem, Sex Education, tota sencereta ja a Netflix. Vinga, tercera proposta, ens anem a Prime Video.
Buenos días, señor Scott. Espero que su viaje no haya sido muy desagradable.
De primera.
El gerente del hotel ha solicitado el placer de su compañía.
Bienvenidos al Continental.
Esta es una gran institución. Forma parte de un tejido muy antiguo y sagrado.
¿Para qué me habéis traído?
Tu hermano me robó una cosa.
No sé dónde está Frankie.
Lo que robó Frankie es muy importante para mucha gente muy peligrosa. Búscalo, porque si no, haré que caiga sobre vosotros todo el peso de esta institución.
De esto no vas a salir como si nada.
I ja està la trama, ja està la trama liada, perquè ja ho hem entès tot, no?
Parlàvem abans, no?, d'això de les pel·lícules, les sèries, i aquesta és una sèrie de tres capítols que, diguéssim, exemplifica una mica aquest fet de que les fronteres es van com es veïn, perquè són tres capítols d'una hora i mitja cada capítol.
D'acord.
Són pràcticament, podríem dir, tres pel·lícules.
Això ho feia la BBC amb Ballander.
I amb Sherlock, també. Amb Sherlock. Feien capítols que eren pràcticament pel·lícules. No?
Uh-huh.
I Continental, doncs, per la gent que suposo que està una mica al dia de cinema, està relacionat amb aquest món de John Wick, una pel·li que ja protagonitzada pel Keanu Reeves, que es va estrenar fa 10 anys i que quan es va estrenar crec que ningú s'imaginaria que donaria lloc a una franquícia d'acció tan exitosa com la que ha estat, perquè al final n'han fet, l'última es va estrenar l'any passat, crec, que són quatre pel·lícules que a més han estat molt ben rebudes per la gent que li agrada, doncs, aquest tipus de cinema, i que ara dona lloc a aquesta sèrie on no hi ha John Wick, però sí que és aquest univers, no?, John Wick, el tiren l'acció, la trama, uns 30-40 anys enrere, als 70, i el protagonista, és per qui ha vist la pel·lícula, és, diguéssim, el regent d'aquest hotel Continental, que és on tots els assassins una mica es poden hostatjar sense por a ser assassinats, no? Hi ha una espècie de codis entre els propis assassins, i aquest personatge que a les pel·lícules fa l'Ian McShane, que ja és un home ja, doncs, grandet, doncs la sèrie explora una mica la seva joventut i com arriba a ser ell el gerent d'aquest Hotel Continental. Parlàvem també abans de retorns del Nick Nolte, doncs aquí tenim un altre retorn, hem sentit la veu del doblatge, que és el Mel Gibson, un altre, no?, home amb un passat turbulent.
Tumultuós.
Tumultuós, sí, comentaris antisemites, comentaris racistes, alcoholisme, vull dir, té tota una sèrie d'escàndols al darrere, el bo del Mel, que torna ara una mica a... Els darrers dos anys ja ha començat a fer cosetes, ha començat a treure el cap i ara fa com potser seria l'antagonista, que no es veu al principi, però que sí, serà l'antagonista, el malo de la pel·lícula, per dir d'alguna manera, d'aquest Hotel Continental.
Mm-hmm. Doncs aquest Hotel The Continental, que és el nom que està penjada a Prime Video. Ara que dius això, també ho he llegit avui, Kevin Spacey ha estat ingressat sí, per un atac de cor, em sembla. Sí. Aquelles coses... clar, el van declarar innocent, però es veu que la salut... Doncs la...
Sí, perquè és jove, com per tenir un atac de cor.
Sí, per això. És que ho porten avui als diaris, Kevin Spacey, evidentment el protagonista de...
American Beauty...
però la sèrie... House of Cards?
House of Cards, sí.
House of Cards, ara, és que no em sortia. Ja està, vinga, següent. Ara ens n'anem a Movistar.
No pinta bien. No pinta nada bien.
Estamos en zona prohibida. Esto es muy peligroso.
¡Annie! Eres un madero muy valiente, ¿eh?
Tenemos que irnos ya.
Por eso te va a encantar.
¿Te está gustando?
¿Bebes la noche antes de trabajar?
Buscar problemas es su deber.
Necesito su carnet de conducir.
No tengo.
Está de prácticas.
Blue Lights en Movistar Plus.
Aquí se'ns ha menjat, ens ha entrat la promo de Movistar i tot. Bueno, Blue Lights, que és la proposta que ens arriba de la BBC a Movistar Plus.
Exacte. No sé si el tràiler és una mica enganyós, perquè dona com la sensació de que sigui una comèdia, no?
Sí.
Té aquest punt de comèdia una mica esbojarrada, i no seria precisament el
no,
cas.
No, oi que no?
No, d'aquesta sèrie, que és un ja també estan parlant com una de les grans sèries policíaques de l'any. Una cosa, no? Un gènere on la BBC ja pràcticament és com experta. Recordem dues sèries ja finalitzades com Happy Valley o Line of Duty, que seria, doncs, aquesta Blue Lights una mica l'hereva d'aquestes sèries. I és, la premissa són, hi ha com tres protagonistes molt diferents que són policies novatos, no, allò que diuen, que comencen la seva etapa, el seu període de prova a la policia. A més, són doncs, una senyora ja als 40 que ha canviat de professió, un altre que és una mica un niño de papà que està enxufat, i una altra noia, diguéssim, jove, que no, diguéssim, això de les normes no va massa amb elles. El tema és que aquest debut a la policia no és a Londres o als Estats Units, sinó que és a Belfast, Irlanda del Nord, i llavors hi ha tota la trama una mica del seu dia a dia, dels casos que es van trobant, i també la trama de fons de veure una mica una ciutat tan complicada encara com Belfast, on a tot el conflicte nord-irlandès doncs encara s'arrossega molts anys després de que teòricament hagi acabat, no? I té aquest punt, quasi no és és una sèrie de ficció, però té un punt quasi documental. S'han documentat molt sobre el dia a dia dels policies a Irlanda del Nord, i és quasi una mica una espècie de retrat així en plan The Wire, per entendre'ns, no? Uh-huh. Una mica quasi periodístic i documental d'aquestes problemàtiques i que anem seguint a través dels ulls d'aquests tres protagonistes tan diferents, on a més entren aspectes ja no només policials, sinó polítics o religiosos, perquè una de les tres protagonistes és catòlica en un cos de policia eminentment
protestant,
exacte. Uh-huh.
A més, això que hagin triat Belfast per traslladar una acció policíaca, de manera que s'introdueixen també unes variables que en principi doncs allò al Liverpool no tindrien.
Exacte, ja tenim una part, no, dels seus problemes diaris, tenim una part també de com lidien amb les famílies una mica mafioses que controlen la droga i les armes, però també, clar, hi ha tot un rerefons polític i religiós i social que fa encara, que jo crec que eleva una mica aquesta sèrie sobre la, uh-huh, la mitjana i que fa que ho miris amb... No? Ja té com moltes capes que crec que li donen molta riquesa i realment ha estat doncs, rebuda molt bé per la crítica. N'han fet la sèrie, la primera temporada són 6 capítols i ara han anunciat que ja han renovat per una segona temporada, aquesta Blue Lights. A la gent que li agradi, no? El policial, però que vagi una mica més allà, no diria que és The Wire, però va una mica amb aquesta línia, i a part, amb un context tan interessant, o com a mínim vist des de fora, de Belfast, Irlanda del Nord, doncs, recomanable.
Uh-huh. I a més, amb la garantia segura de la producció de la BBC, que en això sí que acostumen a ser impecables,
i sí, i a més això han hagut, crec que han estat molts mesos doncs, documentant-se, el director crec que va estar doncs, també això, molts mesos amb la policia d'allà, a nivell, no, de trames, moltes trames reals s'han inclòs, a nivell visual doncs és impecable, vull dir, la BBC cuida el producte, sempre és garantia de qualitat, però a més té, jo crec que té, això li dona un punt més a aquesta sèrie, que realment si poden veure-la, doncs la recomanem.
Doncs a Movistar Plus, Blue Lights, aquesta primera temporada d'aquesta sèrie policiaca centrada en la ciutat de Belfast. Vinga, ens n'anem. Següent de les propostes, aquesta ja no la poden trobar encara perquè s'estrena demà i ens porta a Disney Plus.
¿Eh? ¿Hola?
Tenemos un pequeño problemilla que queríamos consultarte.
¡Mobius! ¡Guau! ¡Me alegro de volver a verte!
¡Eso! ¡Eso es lo que está pasando!
¡Guau! ¡Deslizamiento temporal!
¿Lo conoces?
Sí.
¿Lo has visto?
Sí.
¿Puedes arreglarlo?
No. El deslizamiento es imposible en la UVT.
Ya, pero acabamos de verlo.
Sí.
Me he visto arrastrado por el tiempo. Entre el pasado y el presente.
¿Hola?
Si lo que vi es verdad, no hay nada que se interponga entre este mundo y la destrucción total.
Solo hay una forma de averiguarlo.
I Loki, la segona temporada de Loki. Tot i que aquesta va amb un advertiment, que és que si volem entrar bé en l'univers, hem de saber de què va.
Sí, jo intentaria explicar-ho, però és que jo ja he arribat a un punt de saturació amb el tema, confesso, amb el tema Marvel. Que crec que ja ha arribat al seu... No? Tot arriba a un punt on te dius, aquí em baixo, doncs jo ja fa unes quantes sèries que he dit que ja em baixava, perquè se'm feia com... Crec que és ja donar-li més voltes i complicar i fer molt farragós una història que a mi ja... com que m'ha deixat d'interessar. I aquesta sèrie, que va ser una molt bona sèrie la primera temporada, encara estaven a la fase 4 de Marvel, uh-huh. I és la que inicia una mica tot aquest tema on estan ara, que és aquest tema dels multiversos, les realitats paral·leles, els viatges en el temps, i aquesta segona temporada, òbviament, si no has vist ni la primera i no has vist algunes de les altres pel·lícules, per exemple, que s'han estrenat després, doncs sí que és veritat que aniràs no una mica, sinó bastant perdut, perquè la trama es complica en aquest sentit, no? Quan comencen a haver-hi paradoxes temporals, molts universos paral·lels on amb diversos personatges, bueno, es lia tot bastant, i llavors si tu no estàs una mica al dia de la sèrie, doncs és bastant fàcil que et perdis i que no t'interessi en absolut. Ara, dit això, Loki, doncs, és una de les, crec que dels grans sèries de Marvel, un dels grans encerts. Ja, òbviament, torna el Tom Hiddleston a protagonitzar aquest personatge, no? Que és aquest déu nòrdic de la mentida, que va començar als orígens de Marvel una mica com l'antagonista del seu germà Thor, no? Era com una mica un dels dolents, però que amb el seu carisma i tal, doncs, ha anat convertint-se en un dels protagonistes d'aquesta nova fase 5 d'aquest univers cinemàtic on han de tornar a salvar el món. Aquest cop ja no és Thanos, sinó que es diu Kang, el conqueridor d'universos, i clar, tot ja és ja cada cop més gran, més complicat, i bueno, jo crec que molta gent, no només jo, allò que vas detectant, que es comença a saturar una mica de tot aquest univers cinemàtic, on a més les pròpies pel·lícules també són sèries, perquè no acaben mai, i si vols entendre les de lligar amb l'altra pel·lícula que estrenen d'aquí un any, que va d'un altre tema, vull dir, al final la cosa es complica tant que o tens molta voluntat i ets molt fan de Marvel, o és bastant fàcil que diguis, bueno, aquí em baixo.
Vols dir que han estirat massa el xiclet, potser?
Jo crec que sí, però clar, els hi ha funcionat, no? Allà estan les dades, fins a Vengadores, totes les pel·lícules que han anat estrenant. A part, van crear com un nou Star System. Molts dels protagonistes no eren, diguéssim, noms de sèrie A, sinó que els han portat una mica a ser això. Van crear tot un univers que a més crec que va funcionar i va acabar molt bé amb Vengadores, no? Amb les dues darreres pel·lícules de Vengadores. I jo crec que ara sí, doncs funciona, doncs estiren la xicleta, i aquest també punt de saturació del món superherois, que també tenim a DC, tenim amb altres universos de superherois, jo crec que això ja doncs comença com una mica a cansar, i òbviament quan has de seguir produint i trames i tal, doncs has d'inventar-te més coses, i ara jo crec que ja és com per molt fans. Abans potser et podies enganxar sense ser un fanàtic dels superherois o de l'univers Marvel, i jo crec que ara ja la cosa s'està convertint per allò, per a los muy cafeteros, no? Pues això, qui li agradi molt aquest tema, estigui molt ficat, doncs la gaudirà, però qui no hagi vist l'anterior de Loki o moltes de les darreres pel·lícules de la fase 5 de Marvel, doncs anirà una mica bastant perdut.
D'acord. Per tant, gairebé exclusivament per entesos.
Exacte. Eh? Per coneixers de Marvel.
De Marvel. Vinga, va. Següent de les propostes. Aquesta que ens porta a Max.
I let him down. I should have just told him how I feel. I will find him.
Look, Captain, you know Ratbeard's gonna murder you.
What? No, why would he do that?
You dumped him.
I didn't dump him.
He dumped you.
No! We're on a break.
I've never seen Blackbeard like this.
I think I hurt him pretty bad.
Yeah, I had a very rough night last night.
But it's a new day. No more booze. No more drugs. And more importantly, no more Steve.
Hello, Edward.
Hi.
What, you two know each other?
Shipmates.
Former.
Gentlemen.
The end of piracy.
Vinga, aquesta comèdia gamberra de pirates que porta per títol Nuestra bandera es de muerte. Bueno, porta per títol, li hem posat aquí, perquè això, sí, això és de quan abans titulaven també que... Perquè com es deuen dir això en anglès?
En anglès es diu Our flag means death. Sí, bàsicament bueno, això, sí. La nostra bandera significa la mort, que és la bandera dels pirates, és una sèrie...
Sí, però l'es de muerte ja és una connotació...
Exacte, li dona un altre to, no? Doncs sí, és la comèdia aquesta de Max sobre la pirateria, basada en dos personatges reals i amb una història que és sorprenent, però és real, no? Del famós Barba Negra, que era un pirata nord-americà al segle XVIII, no? Aquesta època dels corsaris i els pirates, i un altre que és l'Stead Bonnet, que era un home, un terratinent britànic que vivia allà a les colònies i que, sense haver agafat mai un vaixell ni tenir ni idea de navegació, va decidir que es faria pirata i va fer-se pirata i va aliar-se amb aquest Barba Negra. O sigui, la història de fons és sorprenentment és real, l'únic que li donen aquest to entre esbojarrat, té un punt de comèdia... I també té aquest punt com més sorprenent que no t'esperes, que és la relació entre els dos protagonistes, que és una relació romàntica, diguéssim. Hi ha una atracció entre els dos pirates. A la final de la primera temporada acaben com barallats i en aquesta segona és una mica si aconseguiran tornar...
Ens hem donat un temps,
exacte,
diu.
Exacte, sí, amb aquesta frase... No sé si és un guinyo, però és mítica de Friends, no? Uh-huh. We were on a break, estàvamos tomando un descanso. Sí, estaven en un break i veurem en aquesta segona temporada si uneixen les seves forces tant com per assaltar vaixells i fer pirateria com per tornar-se a unir, no? Diguéssim, com a mínim sentimentalment. Uh-huh. El Taika Waititi, que és aquest director maori de Jojo Rabbit o de Thor, és un dels protagonistes, és el que fa aquest Barba Negra i bueno, és un... per qui li agraden els pirates i aquesta comèdia una mica boja, doncs, i diferent, doncs aquesta podria ser la seva sèrie.
Mm-hmm. Doncs Nuestra bandera es de muerte, segona temporada, que estrena Max. Vinga, ens en queden dues per presentar. La primera ens fa retornar a Movistar Plus. Aquí comença lent, també, eh?
Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres?
A tus hijos.
¿Y para qué quieres a mis hijos?
Para que salven el mundo.
¿Cómo tienen que salvarlo?
Cantando. Bailando.
Un poco de ti para sobrevivir.
Querido creyente, querido seguidor, hola.
Cantan canciones como medio religiosas.
Ah,
no
sí,
son.
Vale,
he visto los vídeos.
Al parecer lo ha visto toda España.
¿Sabes algo de mi madre?
Ella siempre quiso ser una estrella, pero no me imaginé que sería de esta clase y viral.
Bueno, va. Aquí els Javis tornen a l'atac amb La Messias.
La Messias, sí, sí, la nova sèrie dels Javis, no? Aquest duet de creadors que es va fer famós amb Paquita Salas, després van fer La Llamada, no? La Veneno, crec que són dels creadors com una mica més personals que tenim aquí a Espanya. I doncs s'han agafat a la premissa, no sé si sonen o les coneixes, d'uns personatges reals, les Flors Mariae, que eren un grup com musical que va penjar uns quants vídeos a internet i que van ser supervirals, I eren unes germanes, doncs, cinc o sis germanes, quina més estranya, però que cantaven unes cançons així com religioses i tenien punt de no saber si era broma, si era seriós, si era veritat, i doncs es van fer virals i després es van separar. Va haver tot un escàndol per qui ha seguit el tema, doncs el pot veure, el pot llegir a internet. Doncs ha agafat aquesta premissa com per crear una sèrie que no és, diguéssim, la història d'aquest grup, de Flors Mariae, sinó que ho agafa una mica com a premissa i a partir d'aquí imagina, no? Uh-huh. I ja, bueno, ja ho hem sentit, no? Barreja aquesta mena de grup religiós amb temes, no? Com aquesta dona que es creu que és la Messias, l'opressió religiosa, el fanatisme... Barreja una mica tots aquests temes amb una sèrie que realment també, doncs, qui l'ha vist, doncs, no pot fer sinó parlar molt bé. A més, té un repartiment darrere, pues, l'Anna Rujas, la Lola Dueñas i la Carmen Machi, per exemple, no? Tres grans actrius espanyoles que, a més, fan les tres el mateix personatge en diverses etapes de la seva vida, tot i que la diferència d'edat tampoc justificava potser fer aquest canvi d'actriu, però és una cosa que han volgut fer els Javis, que sorprèn una mica, però que crec que és un encert. I al costat, doncs, la Macarena García, la cantant La Maya, d'Operación Triunfo, que fa la seva primera estrena com una de les membres d'aquest grup, que aquí li diuen Estela Maris. I després, tres catalans, el Roger Casamajor, l'Albert Pla i el Biel Rossell, que completen aquest repartiment. On també han volgut fer com una sèrie de cançons noves per la sèrie, que són virals a la sèrie, però que volen també convertir d'alguna manera virals a la realitat, perquè són unes cançons així com molt enganxoses, que tenen també aquest rotllo que tenien les Flors Mariae. Bueno, és una, així com una cosa una mica potser estranya, explicada així, però que és una de les sèries com a mínim més interessants espanyoles que es faran aquest any, segur.
Estela Maris, que és nom de barco.
Exacte, sí, sí. Però li han volgut buscar aquest rotllo llatí, no? Yeah. Flors Mariae, doncs Estela Maris. I a veure què ens han preparat els Javis, però la gent que l'ha vist només diu coses bones, una sèrie com molt sorprenent, que a més només tindrà 7 capítols i no es continuarà, vull dir, comença i acaba i una sola temporada.
S'estrena dimecres que ve, eh? No la vagin a buscar encara, Movistar Plus. La Messias, sèrie espanyola dels Javis. I vinga, va, l'última, en homenatge a la 50 i no recordo quina edició, 6 o 7, del Festival de Sitges, Netflix.
It's time. It's time. It's time.
Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized.
By neutralized, do you mean sued into oblivion on the streets?
Neutralized. Like dead.
You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul.
Roderick Usher. Your family is a collection of stunted hearts. Whose time has come?
Who are you?
Consequence. And tonight is consequential.
La caída de la casa Usher, que és una de les grans obres de por d'Edgar Allan Poe i que és realitzada aquí.
Sí, sí, el Mike Flanagan, no? Que per qui no conegui és un dels noms potser més interessants i renovadors, no? En aquest món de les sèries de terror, doncs és el creador de, no sé, La Maldición de Hill House o Misa de Medianoche, no? Que eren com dues reversions de dos grans temes de terror com La Casa Encantada o Els Vampirs, no? I que el Flanagan li aconseguís donar com la volta a tots aquests, no? A aquests clàssics de terror, doncs ara torna amb aquesta adaptació de Poe, que no és només de la caïda de la casa Usher, sinó que d'alguna manera allò és el que li dona la continuïtat, però cada capítol és una inspiració o amb un dels grans contes clàssics també d'Edgar Allan Poe, des del cor, la màscara de la mort vermella, els crims del carrer de Morgue, vull dir, tots els grans clàssics de Poe es senten homenatjats en cada capítol d'aquesta sèrie que narra una mica la caiguda d'aquesta gran família. En aquest cas, Mike Flanagan ha decidit portar-les al present i fan una mica de família Roy del Succession, per entendre's una mica, no? Una família de farmacèutics sense cap tipus de moral ni escrúpol, que aniran veient com a cada capítol un dels seus fills, que són molts, aniran morint de la manera més horrible possible. I, clar, doncs és preguntar-se al gran patriarca de la família, que en aquest cas és el Mark Hamill, no? El Luke Skywalker, es pregunta qui hi ha darrere de tots aquests assassinats. Llavors, la gran trama és la caïda de la casa Asher, però cada capítol és com una revisitació d'un dels clàssics d'Edgar Allan Poe. Llavors, aquí està una mica la gràcia de, per la gent que li agradi doncs, l'slasher i la sang. És potser la sèrie més sanguinolenta del Mike Flanagan, que a vegades el que pecava era una mica de ritme doncs, més lent i de grans monòlegs. I per l'altra, doncs això, trobar els fans de Poe per trobar cada guinyo que hi hagi en aquesta sèrie, que no ha estat tan ben rebuda com les altres sèries de Mike Flanagan. A més, és la seva darrera col·laboració amb Netflix. Tenia un d'aquests contractes, no, de guionista estrella per preparar projectes en exclusiva, i ara marxa a Prime, i la seva darrera sèrie per Netflix és aquesta, Caïda de la casa Asher, que a qui li agradi doncs, el gènere, o que li agradi la visió que té Mike Flanagan del gènere, doncs és molt recomanable.
Doncs per això, i molt recomanable també doncs, que en parlem precisament avui en el dia de l'obertura del festival, tot i que s'estrena el dijous, el dia 12.
S'estrena el dijous, i jo crec que a mesura que ens apropem a Halloween doncs aniran arribant aquestes estrenes, no? Als Estats Units sempre es reserven doncs, aquest mes i mig, dos mesos per estar en el món de sèries de gènere.
Doncs vinga, pels 7 minuts que ens falten per arribar, d'entrada, Netflix tiba la corda.
Tiba la corda perquè ha sortit ja les notícies. No és una notícia oficial de Netflix, això ja ho apuntem. Jo crec que és un globus sonda que la mateixa companyia ha llançat, en aquest cas, al Wall Street Journal, on ja anuncien que hi haurà noves pujades de preus un cop acabi la vaga d'actors, que es preveu que sigui d'aquí molt poc. Doncs ja estan sonant campanes de que a pràcticament totes les tarifes, menys la tarifa aquesta que ve en publicitat, que és la més barateta, aquesta no la tocarien, però totes les altres hi hauria un altre increment només 2 anys després de que ja pugessin les tarifes. Començarien, com sempre, a Estats Units i Canadà, però això en breu passaria al mercat mundial, a Europa i, òbviament, a Espanya inclosa. Llavors, venen núvols, vull dir, la gent, doncs, si està pagant X, doncs pagarà X més algo, que encara no se sap quan serà, i això se suma una mica també amb aquesta decisió una mica impopular de
Disney?
Bueno, també de capar els accessos compartits a les comptes, que és una cosa que també Disney això. Plus, que ja està planejant seguir una mica els passos. I a Canadà, pobres canadencs, sempre crec que són els primers que els hi toquen rebre amb això dels streamings, ja han rebut el mail dient que a partir d'ara doncs, no es permetrà això, i a veure com ho enfoquen, si donen com a Netflix allò la possibilitat de pagar una mica més per seguir així. Està per veure, però són decisions una mica impopulars, no? Que si en un principi les companyies de streaming estaven molt pensant en el públic, doncs ara ja les decisions que prenen ja no és amb el públic, sinó és amb el negoci. No són bons temps, ja estan mirant la rendibilitat fins a l'últim dòlar, els números de Disney són bastant dolents aquest any, i toca doncs, treure beneficis de sota les pedres. I ja, jo crec que ja han pensat que ja tenien, diguéssim, una base, no? I a partir d'aquí, doncs, qui vulgui seguir amb el vaixell, doncs haurà de pagar més
diners. I comentaves la vaga d'actors, la de guionistes ja s'ha acabat.
S'ha acabat, sí, aquesta setmana passada es va acabar, tornen a posar-se a treballar, i és una mica... Bueno, al final han aconseguit totes les reivindicacions que plantejaven, de la primera a l'última.
Hi ha hagut trencament d'estocs?
No hi ha hagut d'estocs, però em sembla increïble que hagin perdut 5 mesos als estudis perdent molts diners per acabar donant-los el que demanaven, que tampoc era una gran cosa, i que s'ha vist que no era una gran cosa. Però sí, al final doncs, hi haurà restriccions amb l'ús de la intel·ligència artificial amb el tema de guió, hi haurà un mínim de guionistes per cada sèrie, és a dir, no es pot fer una sèrie amb menys de X guionistes, i sobretot s'ha arribat a un acord pel tema dels residuals, que li diuen allà que és una mica els diners que tu reps en funció de la gent que hagi vist la sèrie, no? I clar, aquí estava el tema de les audiències, d'aquests números en realitat no els sabem, no hi ha una audiència de tot i que es podria saber, perquè ells ho saben perfectament, però el gran públic no sap realment quanta gent veu i com veu les sèries de streaming, i seguirem sense saber-ho perquè, tot i que han arribat a aquest acord, serà confidencial en aquest sentit.
Vull d'acord. Dir,
els guionistes podran accedir als números d'audiència...
Però mantenint, mantenint el secret.
I, en canvi d'això, doncs, rebran amb un barem que s'ha establert entre minuts de la sèrie, minuts visualitzats, etc, etc, doncs cobraran doncs, els seus royalties pels drets d'autor que els corresponen.
I l'operadora de casa nostra, que és Filmin, a la Chita Callando va pels catàlegs antics i han entrat al de Warner.
Han entrat al de Warner, sí, sí. Una, dintre de totes aquestes notícies dolentes del món del streaming, doncs aquesta és una de les bones, no? De que una companyia catalana es faci amb el catàleg de clàssics de Warner, no? Es veu que portaven, va dir el Jaume Ripoll, que és el cap de Filmin, doncs 4 anys de negociació. I finalment, doncs els que estiguin abonats a la plataforma doncs podran veure clàssics de tota la vida, no sé, El Graduado, Fellini, Amarcord, Bert, Doctor Zhivago, vull dir, Blow Up, d'Antonioni, moltes grans clàssics, no? Disponibles en streaming, teòricament ja fins al 2024. Una cosa que, recordem que aquí Warner és Max, HBO Max és el que té, però HBO Max ara està en un altre... Vull dir, no ha prestat mai atenció a això.
Sí. Qui vol veure Amarcord no se'n va a HBO Max.
No, i a part Max ara està traient molt catàleg de Warner. De fet, estan venent moltes sèries seves a altres... La gent s'està preguntant una mica què passa amb Max, perquè ara, per exemple, ha sortit la notícia que 2 metros bajo tierra, que és una sèrie, no?
Canònica, clàssic, també.
Exacte, de Max, la venen a Netflix. O sigui, ara la podrem veure a Netflix, igual que Hermanos de Sangre, també la podem veure a Netflix. Llavors, la gent s'està preguntant una mica què passa amb Max. Suposo que és això de no cuidar el producte HBO, perquè també interessen els diners i suposa que si tu tens una sèrie ja com amortitzada, com seria 2 metros bajo tierra, que no et donarà més del que ja t'ha donat, doncs dius, mira, si Netflix em paga uns quants calarons...
La reamortitzes venent-la una altra, però clar...
Exacte.
Vas contra el teu producte.
Exacte, a costa d'anar perdent imatge de marca, on cada cop és més gran la part Max i més petita la part HBO, no? Que era aquest, jo crec que aquesta imatge que tenia HBO de, no? De, com d'un... clar, garantia de grans sèries i de qualitat, doncs ara mateix els directius de Warner doncs no estan per això, i suposo que té a veure amb tot això que hem parlat abans, no? De que la rendibilitat, els diners, a partir d'ara doncs el que doni més diners immediat, suposo que és el que estan intentant aconseguir per quadrar números i no? Donar bones, els accionistes presentar bons números a final d'any.
Doncs ja ho saben, Filmin tindrà aquest catàleg de Warner, si volen passar-se les 3 hores, em sembla que dura Doctor Zhivago, doncs allà amb la Lara i l'Estep Russa Nevada, doncs també la tindrà.
No, està bé, perquè no hi havia un lloc on te poguessis mirar grans pel·lícules clàssiques, no? Que a vegades dius, hòstia, si l'han fet 1000 vegades i com no la puc veure en streaming? Doncs poden anar a Filmin, que a més és catalana.
Doncs amb cine, hem començat parlant del Festival de Cine, acabem amb cine. N'hem pogut parlar amb aquest Seriòfils d'octubre. Camil Villaverde, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.